Bon dia. El Consell Comarcal de la Garrotxa espera una resposta de l'Agència de Residus de Catalunya sobre la planta de tractament de residus de Beuda.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Si ells ho consideren oportú, nosaltres políticament ja havíem fet la feina aquí a aquesta comarca. I estàvem tots d'acord que això anés allà. Ara són ells que han de prendre la decisió perquè aquest és un tema de l'Agència de Residus.
Així de clar i contundent s'ha mostrat el president Santi Reixac en una entrevista a Olot Televisió, on ha assegurat que a nivell comarcal s'han fet els deures i que ara la Generalitat és qui ha de decidir què es fa i quan. Diu que l'abocador de Beuda pot funcionar uns 12 anys més. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 3 de juliol del 2025.
El dia en 4 minuts.
Junts per Santa Pau no veu bé el que el castell sigui un edifici dedicat a la memòria històrica perquè el poble no té un passat important en aquest sentit. El grup de l'oposició creu que la campanya de micromecenatge no ha funcionat i discrepen com l'alcaldessa ha decidit els usos que haurà de tenir. Argelaguer avança en la seva primera comunitat energètica. La intervenció consisteix a instal·lar plaques solars al pavelló del poble perquè l'estructura sigui autosuficient, però també perquè veïns de la zona se'n puguin beneficiar. Ridaura torna amb ritme amb el festival Deixa-t'hi caure. La tercera edició arriba carregada de música, gastronomia i cultura al parc del Centre Cívic. El president de Som Sardana reivindica el paper de les escoles per ensenyar el ball de la sardana. Xavier Tresserres va fer una crida durant el ball de Corpus als centres de la demarcació de Girona perquè apostin per dur la sardana a les aules. En esports, l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport valoren positivament la seva visita a Olot per avaluar si li coincideixen o no ser Ciutat Europea de l'Esport 2026. Des de l'ACE han destacat la participació esportiva a la ciutat i l'estadi atletisme Parc Atlètic Tossols, entre d'altres. També parlarem de la Unió Esportiva Olot, que començarà al camp del Barbastro la seva campanya a la segona federació. Acabarà, en aquest cas, la temporada a casa contra el València Mestalla i el derbi gironí contra el Girona B serà a la jornada 8 a l'estadi municipal i la tornada a la jornada 24 a terres gironines. I tancarem aquest informatiu amb música al parc que aporta artistes de bagatge internacional. Durant els diumenges dels mesos de juliol i agost, al Parc Nou tindran lloc gratuïtament concerts de diferents estils musicals. Avui en coneixerem tots els detalls.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foco, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. La Fiscalia suposa que el Tribunal Suprem investigui el ministre Bolaños. El jutge Peinado va demanar fer-ho per malversació i fals testimoni. Cohabita, que pretén sumar 2.000 habitatges socials anuals al pla del govern de construir 50.000 pisos fins al 2030. La coordinadora, que agrupa una desena de fundacions, recorda que actualment gestiona el 10% del parc del lloguer social. Detenen a Santa Coloma de Gramenet un home buscat per les autoritats pakistaneses per assassinat, terrorisme i extorsió. La detenció es va fer el 26 de juny, quan l'home sortia del seu habitatge acompanyat d'una altra persona. Diogo Jota i el seu germà moren en un accident de trànsit a Zamora. El futbolista portuguès del Liverpool, de 28 anys, ha tingut un contratemps letal quan viatjava en cotxe amb el seu germà, de 26. En l'àmbit internacional, el Comitè de Drets Humans de la ONU detecta un augment de discursos neofeixistes i contra els catalans a Espanya. L'òrgan qüestiona les identificacions policials per perfil racial a l'Estat en l'examen sobre drets civils i polítics. Itàlia aprova el dispositiu que impedeix engegar el cotxe si se supera la taxa d'alcohol. La mesura impulsada pel ministre de Transports, Matteo Salvini, afecta els conductors que prèviament hagin estat multats per conduir beguts. A l'apartat meteorològic d'aquest dijous, dia on estem tenint dos tipus de temps en un mateix només dia, sol al matí, especialment a les comarques de Pirineu i Prepirineu i també a casa nostra, ruixats de tarda. A partir ja d'aquesta hora començaran a créixer núvols en zones de muntanya i els primers ruixats apareixeran en zones de Pirineu i punts del prelitoral. Durant la tarda les pluges es poden intensificar a la Catalunya central i al Prepirineu, amb tendència a moure's cap a l'altiplà central, Conca d'Òdena i també cap al Priorat. Pel que fa a la temperatura, som ja davant d'una jornada de calor forta, si bé les temperatures són més baixes que dies enrere. Serà el primer dia, des del 26 de juny, que no tocarem els 40 graus arreu de Catalunya. Les màximes seran a Ponent entre 38 i 39 graus. En el cas de la nostra zona, al Prepirineu, unes màximes que ronden entre 30 i 32 graus. I si ja mirem cap a demà divendres, el temps serà similar al d'avui. L'estat del cel passarà del sol al matí als ruixats de tarda al nord del país, localment intensos i amb tempesta. La calor continuarà ben amunt, sense arribar a valors extrems durant el dia, però sí que ho seran en alguns trams de la costa, especialment durant la nit.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 3 de juliol del 2025 en el marc de l'informatiu migdia de Ràdio Olot. Avui comencem parlant del Consell Comarcal de la Garrotxa, que espera una resposta de l'Agència de Residus de Catalunya sobre la planta de tractament de residus de Beuda. El president Santi Reixac ha assegurat en una entrevista a Olot Televisió que a nivell comarcal s'han fet els deures i que ara és la Generalitat qui ha de decidir què es fa i quan. Diu que l'abocador de Beuda pot funcionar uns 12 anys més. Ens en dona més detalls en Gerard Puigdemont.
La nova planta de tractament de residus de la Garrotxa ja fa anys que hauria d'estar feta, però la realitat és que la futura planta encara està en procés d'estudi de viabilitat per part de l'Agència de Residus de Catalunya. Segons el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, a nivell comarcal s'han fet els deures i ara esperen que la Generalitat decideixi si vol tirar endavant el projecte de la planta que es projectava a Beuda.
Si ells ho consideren oportú, nosaltres políticament ja havíem fet la feina aquí a aquesta comarca i estàvem tots d'acord que això anés allà. Ara són ells que han de prendre la decisió perquè aquest és un tema de l'Agència de Residus.
Santi Reixac ha assegurat en una entrevista a Olot Televisió que des de l'Agència de Residus de Catalunya li han assegurat que l'estudi de viabilitat s'estava fent i espera que d'aquí poc hi arribin noves informacions. El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat el pla especial urbanístic de la zona on s'hauria de fer, a Beuda. Reixac diu que el més important és que, malgrat la lentitud de la Generalitat, tècnicament el projecte està avançant.
Al haver-hi el canvi de govern, això semblava que hi era una cosa que tirava endavant, doncs bé, ha quedat una mica parat, però no ha quedat parat tècnicament. El que jo sé és que els tècnics van treballant perquè això tiri endavant.
Fa uns mesos el delegat del govern de la Generalitat a les comarques gironines, Xavier Guitart, assegurava en una entrevista en aquest mitjà que des de l'Agència de Residus de Catalunya s'estava plantejant la possibilitat de fer un canvi d'estratègia a l'hora de construir plantes de tractament de residus arreu del territori, concretament en el fet de construir plantes que servissin no només per una comarca, sinó que englobés altres zones geogràfiques.
Jo no sé si frenarà o no frenarà. El que han de fer és, són ells que han de buscar la solució. Nosaltres en tenim una per la nostra comarca, que aquesta la tenim a punt, però que l'han de construir ells, evidentment, i que és un tema seu, però si ells creuen que ha de ser supramunicipal o que ha d'anar supracomarcal, són ells que ho decidiran.
Des del Consell Comarcal de la Garrotxa asseguren que ara com ara l'abocador de Beuda té 12 anys de marge per seguir absorbint les escombraries de tota la comarca.
12 anys, uns 12 anys encara quedarien. Però hem de mirar que tot això abans de 12 anys ja estigui tot solucionat, no?
Passen els governs de la Generalitat i la nova planta de tractament de residus de la Garrotxa continua sense construir-se. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa demana a la Generalitat que quan tinguin la decisió presa que els ho expliquin i sobretot que ho expliquin al poble de Beuda.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Junts per Santa Pau no veu bé que el castell sigui un edifici dedicat a la memòria històrica perquè el poble no té un passat important en aquest sentit. El grup de l'oposició creu que la campanya de micromecenatge no ha funcionat i discrepen com l'alcaldessa ha decidit els usos que haurà de tenir. Consideren que és un projecte que vol diluir la història del poble i donar importància a una part que no forma part del llegat del municipi.
L'informatiu del migdia.
Després que fa uns mesos l'Ajuntament de Santa Pau aconseguís els diners per avançar la compra del castell, el debat a hores d'ara és quin ús se li donarà. La intenció de l'equip de govern, liderat per Cris Capó, és que sigui un espai de memòria pioner a l'estat espanyol pel que fa a la memòria dels deportats als camps nazis, però també un lloc de desenvolupament local pels veïns i veïnes. Precisament en aquesta línia, el grup de l'oposició, Junts per Santa Pau, considera que el castell ha de fugir de tenir uns usos centrats en interessos personals de l'equip de govern. El portaveu i líder de Junts per Santa Pau, Ignasi Grabolosa, ha dit això sobre el castell i la gestió del projecte per part de Cris Capó.
L'alcaldessa, la senyora Cris Capó, s'ha pres el castell com un treball de final d'escola d'ella, està obsessionada amb la memòria dels camps de concentració, dels nazis i aquestes coses, que Santa Pau històricament no ha tingut cap repercussió i el que es vol, em sembla a mi, nosaltres, el nostre criteri és el fet de que es vol distorsionar una mica la història de Santa Pau.
Des del grup de l'oposició de l'Ajuntament de Santa Pau també han fet balanç a la campanya de micromecenatge per la compra del castell. Grabolosa considera que popularment no ha estat una campanya que hagi tingut èxit, ja que la gran part de les aportacions han arribat gràcies a Generalitat i empreses.
En principi l'objectiu eren 500.000 euros, al final han acabat a 244, els 100.000 restant fins a 300, la política els hi ha donat, degut a l'acostament una mica amb el govern d'Illa, i els altres 200 que sí que s'han recaptat, la meitat provenen d'empreses que o són de Santa Pau o treballen per l'Ajuntament de Santa Pau. Vol dir que popularment tampoc ha sigut un gran èxit.
Segons Junts per Santa Pau, també ha faltat manteniment al castell durant els darrers anys i agraeixen que s'hagi decidit mirar cap al castell i no posar-s'hi d'esquenes, com s'havia fet en anteriors legislatures de l'Ajuntament de Santa Pau. Argelaguer avança en la seva primera comunitat energètica. La intervenció consisteix a instal·lar plaques solars al pavelló del poble perquè l'estructura sigui autosuficient, però també perquè veïns de la zona se'n puguin beneficiar. Segons explica l'alcalde Guillem Ballaz, aquestes ajudes energètiques es consideren de forma temporal i rotativa. Òscar Grabalosa.
La proposta de crear una comunitat energètica Argelaguer segueix avançant. La intenció és posar plaques solars al pavelló del poble perquè les instal·lacions municipals se'n puguin beneficiar. Però segons explica l'alcalde d'Argelaguer, Guillem Ballaz, l'objectiu és que els més beneficiats en siguin els veïns de la zona.
Llavors, l'energia generada, el 90% serà per la comunitat energètica, el 10% serà per l'Ajuntament, i que ja tenim les nostres plaques, ja s'han fet passos en aquest sentit, l'escola també, però la idea és això, que aquest 90% sigui per als veïns.
Aquesta proposta forma part del Pla a l'Acció i busca crear una comunitat energètica perquè part del consum del municipi provingui de fonts renovables. Aquesta comunitat funcionaria com una entitat autònoma autogestionada. Pel que respecta a l'ús energètic dels veïns, Ballaz explica que per poder-se'n beneficiar hauran de complir un seguit de requisits.
Hi haurà una llista oberta, en principi, és tal com està plantejat, eh? Hi ha una llista oberta i després un seguit de barems, no? En funció dels metres solars, si tu pots tenir plaques a casa teva o no, si ja les tens o no les tens. També suposo, m'imagino que a nivell tècnic hi ha un tema de distància, però això no sé exactament els inputs, però la cosa ha d'anar per aquí.
Aquesta és la darrera en una sèrie d'instal·lacions de plaques solars arreu del poble, com seria l'Ajuntament o l'escola. Es preveu que aquesta intervenció costi uns 30.000 euros.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Ridaura torna amb ritme amb el festival Deixa't i caure. La tercera edició arriba carregada de música, gastronomia i cultura al parc del centre cívic. L'entrada és gratuïta i oberta a tots els públics. Abril Coma.
El festival d'estiu Deixa't i caure torna un any més a Ridaura amb una programació plena d'acció i menjar. Cada divendres i dissabte de juliol, de 7 a 11 de la nit, el parc del centre cívic es convertirà en el punt de trobada per a veïns i visitants que vulguin gaudir d'un ambient festiu de manera gratuïta. El festival inclou música ambiental, concerts, espectacles teatrals, cinema, tallers i festa de l'escuma. Els artistes més destacats que participen són Toni Beiró, DJ Teia i Agnès Algaró. A més, compta amb la participació del restaurant Jussi Lucy, encarregat de l'oferta gastronòmica. Els divendres seran protagonitzats per activitats familiars, mentre que els dissabtes arribaran amb concerts i música en directe que faran gaudir a grans i petits. Ens ho explica l'alcaldessa de Ridaura, Anna Vega.
L'objectiu general del festival Deixa't i caure, que enguany serà la tercera edició, és donar vida al poble, a l'estiu, que la gent tingui un lloc, un punt de trobada, i si ho podem fer doncs amb una barra, un bar, una taula, compartint moments, doncs molt millor.
Amb una combinació d'oci, cultura i cuina local, el festival s'ha consolidat com una cita imprescindible per passar les nits d'estiu a la fresca.
I abans dels esports, el president de Som Sardana reivindica el paper de les escoles per ensenyar el ball de la sardana. Xavier Tresserres va fer una crida durant el ball de Corpus de fa poc més d'una setmana als centres de la demarcació de Girona perquè apostin per dur la sardana a les aules. Detalla que des de l'entitat gestionen un servei que fa possible que una persona ensenyi el ball més característic de la cultura popular a les escoles de la demarcació.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
La sardana sempre ha anat relacionada per ser un ball social i de carrer, tret diferencial de la cultura catalana. Com la llengua, són dos aspectes que es troben en un debat similar a dia d'avui i és si s'estan perdent. En el cas de la sardana, les entitats remarquen que no és el cas i que un paper important perquè no es perdin el tenen les escoles. Tradicionalment és un ball que s'ha ensenyat a les aules i que ha estat una part de l'ensenyament educatiu de Catalunya en les darreres dècades. En aquesta línia, durant el ball de Corpus de fa poc més d'una setmana a la plaça Major d'Olot, el president de Som Sardana va explicar el servei que ofereixen des de l'entitat. Xavier Tresserres trenca el mite i diu que la sardana sí s'ensenya.
Bé, haig de trencar un mite, que és que les escoles no ho ensenyen. Sí que ho ensenyen, de fet hi ha una campanya a la Diputació de Girona que es diu Arrels i Tradicions, que hi ha una campanya que és per les escoles, que ho portem des de Som Sardana a tot el país, bueno, concretament la Diputació de Girona per tota la província de Girona, i que totes les escoles d'Olot, de la Vall, de totes les escoles de la província de Girona s'hi poden apuntar.
Tresserres també detalla com funciona el servei i que la resposta final la tenen les mateixes escoles encarregades de demanar si el volen aprofitar i poder ensenyar sardanes als seus alumnes.
Sí que es pot fer. Altra cosa és que les escoles ho demanin, perquè són les escoles els que ho han de demanar. Si les escoles ho demanen, nosaltres els hi portarem el monitor.
Les escoles i la sardana són una comunió històrica i que, segons les entitats, no s'està perdent. Enguany Olot és la capital de la sardana i ja ha acollit diversos actes, com farà al llarg dels propers mesos.
Gaudeix de sopars a la fresca a la terrassa de Vic Grec Solfa. Pots escollir entre una àmplia varietat de propostes. Tapes, torrades, hamburgueses, plats de pasta, amanides, carns de proximitat a la brasa i els dijous, peix i marisc per sopar. Tenim obert migdies i vespres. Informació i reserves al 972 26 83 37. Aquest estiu, fes crec i gaudeix de la terrassa de Vic Grec Solfa. Vine a fer un Vic Grec.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport valoren positivament la seva visita a Olot per avaluar si la concedeixen o no ser ciutat europea de l'esport l'any vinent. Des de l'ACES han destacat la participació esportiva a la ciutat i l'estadi d'atletisme Parc Atlètic Tossols, entre d'altres, informa Natàlia Moreno.
Olot segueix treballant per convertir-se en ciutat europea de l'esport 2026. Durant tres dies, representants de l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport han visitat diferents entitats esportives i instal·lacions de la ciutat, com el pavelló, l'estadi municipal o la piscina municipal, entre molts altres. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbó, destaca l'esport com un dels pilars de la ciutat.
Que l'esport és una de les eines més importants que tenim davant dels reptes del futur. Evidentment, per temes de salut, per temes també de treball en equip, per temes de compromís, per temes de crear persones. Amb això hi estem d'acord, però també per temes de cohesió social, per temes de que tots els ciutadans joves, el jovent de la ciutat, es pugui sentir partícip a través de l'esport, doncs de formar part d'aquell club i de la ciutat, no? I per tant també important apostar per l'esport per aquest tema de la cohesió.
Per poder convertir-se en ciutat europea de l'esport, Olot ha de treure una puntuació superior a 75 sobre 100. Aquí, des de l'associació, s'hi valoren diversos factors. Les inversions per part de l'Ajuntament, la participació esportiva a la ciutat, instal·lacions esportives, connexions i comunicació i calendari d'activitats, entre d'altres. De les 10 ciutats que s'hi presenten, les 8 que treguin una puntuació superior a 75 seran capital de l'esport. El secretari general de l'Associació Esportiva de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport, Hugo Alonso, explica els avantatges que comporta.
Los beneficios del premio son varios. El primero es poner en valor las políticas deportivas de la ciudad. El segundo es un marchamo importante de branding para las ciudades. El tercero es formar parte de la red de ciudades del deporte más amplia del mundo, como he dicho, más de 6.000 ciudades, y compartiendo conocimiento, compartiendo experiencias. Es verdad que es una red muy activa y que las ciudades es verdad que la usan. Y el último, y no por ello menos importante, la posibilidad de captar fondos europeos.
Alonso destaca a Dolot el percentatge del pressupost general que es destina a l'esport, ja que la mitjana europea és del 3,5% i a la ciutat s'hi destina entorn del 5%. També ha posat èmfasi en la participació esportiva federada i amateur de la ciutat, prop del 70%. A més, s'ha mostrat sorprès de l'estadi d'atletisme, entre d'altres. Alonso explica quines són les diferències i punts a favor que té Olot respecte a altres candidatures.
Me gustó mucho el ímpetu, la ilusión, las ganas que tienen de seguir trabajando por un proyecto y un desarrollo estratégico del deporte, que es el momento que le tienen que meter ese último impulso. Me encanta la alta tasa de participación deportiva que tienen y obviamente el que están destinando pues una cantidad de dinero importante al deporte y que esto no es solamente un año en concreto, sino que el objetivo es mantenerlo y mantenerlo en el tiempo, lo cual diría que se siguen involucrando mucho en la actividad física y esto al final redunda en los propios ciudadanos.
Ara mateix Olot compta amb 32 entitats esportives, 53 espais de pràctica esportiva, dels quals 40 són municipals i els altres 13 en centres educatius públics. A més, durant els últims anys ja s'han celebrat grans esdeveniments esportius com el Campionat d'Europa Sub-17 d'hoquei patins, l'Europe Trophy de tenis taula o la Copa Catalunya de futbol, entre d'altres. El regidor d'Esports, Aniol Cellabona, explica que poder teixir relacions amb l'associació suposaria un gran benefici per la ciutat.
Anar a buscar o poder oferir la ciutat d'Olot com a epicentre d'algun esdeveniment esportiu important, si a més doncs hi pots anar de la mà d'ACES, de la mà de ser ciutat europea de l'esport, doncs és un element més que t'ajuda al moment de poder convèncer a una federació, una entitat, una organització que porti l'esdeveniment o el seu campionat o porti a la nostra ciutat. Evidentment, seguir treballant amb aquests paràmetres de qualitat que hem intentat. Nosaltres el que millor o la millor resposta que podem esperar d'algú que decideix portar un esdeveniment esportiu a Olot és que quan marxa digui tornaria o tornaré.
Tot i que durant aquests 3 dies s'ha fet la visita i la posterior avaluació, no serà fins al 8 o 9 de setembre, durant les festes del Turó, que l'associació designarà les 8 ciutats que seran Ciutat Europea de l'Esport 2026. A més, des de l'Ajuntament han publicat una nova web que serveix per difondre i potenciar la candidatura a través de la ciutadania. És una manera de sumar adhesions per a aquesta iniciativa, que també recull informació bàsica del projecte.
De la candidatura d'Olot a ser Ciutat Europea de l'Esport l'any vinent, l'any 2026, passem a parlar de la Unió Esportiva Olot, que ja sap on començarà la Lliga. Ho farà a l'Aragó, al Camp del Barbastro, durant el cap de setmana de festes d'altura. Així doncs, començarà la seva segona temporada consecutiva a la segona federació. Acabarà, en aquest cas, la temporada a casa contra el València Mestalla el mes de maig i el derbi gironí contra el Girona B serà primer a la jornada 8 a l'estadi municipal i a la tornada a la jornada 24 al camp del filial gironí. Ens dona tots els detalls del calendari del conjunt de Roger Vidal, Aniol Puigvert.
Queda poc més d'una setmana perquè l'Olot torni a rodar. El pròxim 14 de juliol els homes de Roger Vidal començaran la pretemporada per posar-se a punt físicament per una lliga, la d'aquest any, que es preveu més que complicada. Enguany canvia la dinàmica, ja que l'Olot entrenarà durant els matins tota la temporada per a preparar els partits del cap de setmana. En l'àmbit esportiu, l'Olot jugarà el primer partit de pretemporada contra el Girona de primera divisió el dia 19 de juliol, a partir de 7:45 del vespre a l'estadi municipal d'Olot. A més, l'Olot ja coneix els seus rivals i també quan hi jugaran, ja que aquest dimarts s'ha fet oficial el calendari del grup tercer de segona federació. L'Olot s'estrenarà aquesta temporada al camp de la Unió Deportiva Barbastro, aquí per Aragonès. A més, ho faran el primer partit de Lliga i coincidint amb les dates de festes d'altura. El primer partit oficial de segona federació d'aquesta temporada al Municipal serà la segona jornada contra el Club Deportiu Eivissa Illes Pitioses. Tancarà la temporada també a casa contra el València més tall el primer cap de setmana de març, sempre que no hagi de jugar fases de promoció d'ascens o descens. Cal destacar el derbi gironí, que serà la vuitena jornada a casa contra el Girona B el cap de setmana del 25 i 26 d'octubre, i la tornada serà la jornada 24 al cap de setmana del 21 i 22 de febrer. Els partits contra els equips catalans, la gran majoria, seran a casa la primera volta. El Lleida, per exemple, és un equip que ara mateix ja s'ha consumit el seu descens administratiu, per tant no podrà competir aquest any a segona federació i ara queda aquesta plaça vacant. Tot i això, la primera volta seria en aquesta primera jornada. Terrassa, Girona B i Reus, pel que fa a la pretemporada, l'estadi Municipal també acollirà un partit de nivell entre el Deportiu Alavés de primera divisió i el Castelló, aprofitant l'estatge del conjunt basc a Girona. L'Olot ja es prepara per començar una nova temporada i l'objectiu és accelerar el ritme d'incorporacions per arribar amb les màximes garanties al primer partit de Lliga.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, Musical Park porta artistes de bagatge internacional. Durant els diumenges, els mesos de juliol i agost, al Parc Nou tindran lloc gratuïtament concerts de diferents estils musicals. El piano, l'arpa celta, el pandero o l'acordeó són uns quants els instruments que podrem escoltar durant les tardes d'estiu. Coneixem els detalls de música al parc gràcies a Néstor Carvajal.
L'estiu ha arribat i amb ell la música al parc, un grup de concerts setmanals durant els mesos d'estiu al Parc Nou d'Olot. Algunes de les propostes porten artistes de caràcter internacional, com per exemple Elien i Jorge de Ratxa. El tècnic de música Olot Cultura, Jordi Serrat, explica el plantejament a l'hora d'escollir els músics.
No s'hi val a posar-hi qualsevol cosa, això està clar. I busquem molt això, escollir unes propostes doncs, que aportin alguna cosa més sempre, no? Que portin a descobrir alguna cosa, algunes que poden ser considerades emergents, algunes de molt consolidades, però que sempre ens aportin una mica més allò que estem més acostumats a escoltar en cartells de festivals o amb altres mitjans.
El 20 de juliol tindrà lloc la primera sessió amb Carles Bianchini, qui tocarà el piano. Serrat diu que es vol donar una oportunitat a aquest instrument no tan habitual pel format del cicle.
Teníem ganes de portar una proposta a piano, no? Perquè és un format de concerts on és molt fàcil aplegar-s'hi amb famílies i gent de tot tipus, i volíem donar aquesta oportunitat de que també s'escolti aquest instrument, que potser situem més en auditoris, doncs que el trobéssim allà al parc, no?
Per a obtenir més informació i detalls sobre la programació i propostes, es pot accedir a la web d'Olot Cultura.
Amb música al parc, una cita ja habitual de l'estiu a Olot, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 3 de juliol del 2025. Com sempre, més detalls dels continguts informatius de Ràdio Olot i Olot Televisió a garrotxadigital.cat. Nosaltres tornem amb més informació a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.